Molt bon dia, Josep Maria.
Hola, bon dia.
I gràcies per estar amb nosaltres. Escolta, com et vas quedar abans d'ahir al saber la notícia?
Bueno, home, una notícia d'aquest tipus sempre impacta negativament. La veritat era que era una situació, no diré esperada, però de perill, perquè feia molt temps que el Diego estava malalt, amb problemes, complicacions, tampoc ell es cuidava massa, però, bueno, quan passa una cosa d'aquestes, impossible no afectar-te, i bueno, vaig quedar molt afectat, lògicament, i per l'altre costat també esperar, també pensar que d'aquesta manera se li ha acabat viure malament, perquè una cosa es volgué viure i l'altra viure molt malament com vivia ell, amb moltes dolències, uns problemes, en fi, una cosa que no desitjo a ningú, vaja.
Recordem que estem parlant amb en Josep Maria Minguella, i va ser el descobridor de Diego Armando Maradona i la gent que el va dur a Barcelona en el que va ser en aquell moment el fitxatge més car de la història. Tu seguies algun tipus de vincle amb ell? Continues algun tipus de relació amb ell?
Era molt difícil perquè era un home, jo he tingut molta relació, però després, els últims anys, era molt difícil, se'n anava a puestos, igual estava a Rússia, que estava a Sinaloa, a Mèxic, que estava, bueno, ara ja feia temps que estava a Gimnàsies Vila de la Plata, feia d'entrenador, encara que era una cosa presencial, i sí, alguna vegada parlava amb ell, però podíem dir que l'última vegada que l'he vist, que el vaig veure físicament, va ser al Mundial de Brasil. Ell tenia un programa amb el Víctor Morales cada dia relacionat amb el que passava durant el Mundial allà a Brasil. No?
Escolta, hi ha una anècdota, no? Quan tu ja eres agent, als 80, i te'n vas a l'Argentina, que havien sortit bons jugadors ja en aquella època, el mateix Di Stéfano, per exemple, i te'n vas a l'Argentina a buscar un extrem pel Burgos.
Sí, en realitat era els anys 76-77, i jo estava lliure, vull dir, havia acabat una etapa al Barça de diversos anys, d'entrenadors juvenils, d'entrenador, segon entrenador amb el Rinus Michels, i estava 8 o 10 anys al Barça, i llavors vaig estar un any a l'Hércules d'Alicant, devia ser el 75-76, i llavors, bueno, estava solter, va anar molt al futbol, sobretot al sud-americà, i vaig agafar un avió i vaig anar a passar unes quantes setmanes per Sud-amèrica. Com que tenia molta relació dels 11 anys del món del futbol, també amb la gent de les illes, sobretot el Mallorca, que estava primera, amb el Contestí, tot aquell grup de gent, doncs, bueno, parlàvem de futbol i tenia l'encàrrec de part del Burgos de buscar-li un estrem, un estremet. I el Burgos estava primera. I llavors, pues sí, vaig a veure jugadors. Buenos Aires té una particularitat única al món, i és que és una ciutat molt gran, però que hi ha 12 o 13 equips de primera divisió. Que vol dir que si t'agrada el futbol, doncs amb unes distàncies molt curtes pots veure tot tipus de jugadors i d'equips i de tal. I per això és tan divertit pels futboleros, no? I seguint amb aquest noi, el Jorge López, l'endret de l'Argentino Júnior, va ser quan vaig veure per primera vegada, ja no sé, devia ser el 76 o por ahí, el Maradona, que tenia 15 o 16 anys, i és evident que no havia sabia molt de futbol, però l'altre volta que era un jugador diferent, no? I així va començar la meva relació, la meva història amb el Diego.
Escolta, què és el que et va sobtar més el primer cop que el vas veure jugar?
Era un jugador que sobretot, tenia una tècnica fora del normal, de manera que li pegava la pilota, sobretot amb esquerra, amb qualsevol part del peu, per donar-li efectes, per donar-li força, per donar-li el que ell volia, per aixecar la pilota, tot això, que jo crec que era un do natural, però també de passar-se anys, segurament no anant gaire al col·le i jugant davant de casa seva, que vivia a les afores de Buenos Aires, davant de casa seva, en un terreny allí petit que hi havia, que els nanos segur que no anaven al col·le algunes vegades i s'anaven allí a jugar, i a base de pagar-li moltes vegades a la pilota, amb un avall i tal, doncs, i les seves dots naturals, doncs va agafar aquesta manera de jugar. I després, quan ja va ser competitiu, quan ja va jugar a competició, tenia un esperit guanyador únic. Vull dir, ell era un home que, a part de les condicions físiques i tècniques, volia guanyar sempre. Era un líder en aquest aspecte.
En aquest aspecte, per exemple, la imatge aquella doncs, de la final de Copa contra el Bilbao, crec recordar que és el 84, amb aquelles esbatussades, amb aquell ball de bastons, amb Migueli volant, Paco Clos, o sigui, en fi, i Maradona també pigant. És una miqueta producte del seu caràcter guanyador? Li va fer ràbia no guanyar aquella final?
Bueno, jo crec que allí hi havia una sèrie de coses, no? Vull dir, evidentment, content no es va quedar de no guanyar-la, no sols ell, sinó també tots els companys, es va crear aquell lío. I a més venia de que hi havia hagut també uns enfrontaments i una lesió produïda per un jugador de l'Atlètic de Bilbao.
I tant, en Goico.
Que d'alguna manera el va deixar 4 o 5 mesos fora de joc, i que jo crec que va ser molt important en la carrera del Diego Espanya. Si no hagués hagut aquella lesió, el normal és que el Barça hagués guanyat la Lliga, perquè tinguent el Maradona era relativament fàcil guanyar-la. En aquella època només hi podia haver-hi dos estrangers, i hagués canviat la història, no hagués quedat a Barcelona, hagués quedat al Barça i tal. Bueno, tot això va succeir, bueno, va passar en aquella final, hi havia una prèvia ja molt, molt tirant, molt dura, molt, molt fora del normal. Hi havia una prèvia forta.
En algun documental en Diego explicava doncs, que realment ell tenia un record molt amarg de la seva estada a Barcelona, perquè era un jugador ja que arriba amb 22 anys a Barcelona a punt per l'eclosió, a punt perquè, en fi, el meló sortís saborós, boníssim, i primer li toca l'hepatitis i després aquella patada criminal de Goicoechea, d'aquí records a Goicoechea, que el va deixar lesionat, que li va anar a buscar el turmell i li va desfer. I clar, arriba a Nàpols i allà sí que el primer any doncs, comença a deixar coses, però clar, el Nàpols és un equip que estava preparat per no baixar a segona. I el fa campió dos cops durant 5 anys, el fa campió de la UEFA, guanyen títols de Copa, etc. Un equip com el Nàpols, no? O sigui que realment va ser mala sort, no va ser infortuni, aquestes dues qüestions mèdiques que va fer que Maradona no marqués una època també al Barça, no?
Sí, claro, per això ell estava molt, molt dolgut en aquells moments, i ja són circumstàncies de la vida que passen, que són controlables, desgraciades, perquè tampoc és normal que un mateix jugador, sobretot d'aquest nivell, tingui dues lesions, però tingui dues circumstàncies tan dures per la seva vida professional, i, bueno, i això, evidentment, va marcar-los. Segurament, això és especular, si no hagués passat això, el Barça hagués guanyat una lliga, com a mínim, d'aquests dos, i el Barça hagués quedat aquí, hagués guanyat en 10 anys 8 lligues, i hagués hagut una època històrica i tal. Bé, bueno, això són suposicions, i la vida a vegades no tot es pot controlar, no tot està previst dia a dia. A vegades està tot previst i un detall que no sabies o que no podies... Això et canvia... Això. Bueno, això és el que li va passar al Diego, ho vam lamentar molt, jo ho vaig lamentar molt, perquè per mi un jugador d'aquest nivell havia d'estar 8 o 10 anys al Barça, no va poder ser, i, bueno, i amb ell pues, també, segur, perquè no és el mateix, amb tots els respectes, estar al Barça que estar al Nàpols, no?
Josep Maria Minguella, ja per acabar, estem parlant amb el descobridor d'en Diego Armando Maradona, el que el va portar a Espanya, el que el va portar a Europa, Josep Maria Minguella, home de futbol, llavors hi ha gent. Josep Maria, ja per acabar, s'especula, es parla, es diu, es fan reflexions aquests dies, que en Diego Armando, en Diego Maradona va canviar el futbol. Va coincidir també, doncs, amb una universalització de tots els mitjans de comunicació, de les televisions, que té el seu zènit, el teu punt culminant, el seu punt culminant amb el Mundial d'Argentina, que és el primer de Mèxic, que és el primer mundial, doncs, que tot el món segueix a la televisió connectat, i que neix una figura única en el futbol, segurament un dels 4 o 5 millors jugadors de la història, o un dels 3 millors jugadors de la història, però és que, a més, tot el món disfruta d'aquesta nova icona, d'aquesta nova figura pop, pràcticament. En aquest sentit, ell canvia el joc, no? Hi estàs d'acord?
Bueno, ell era un jugador, com dèiem abans, guanyador. Era un jugador que feia jugades espectaculars, que es recorden de quan estava Argentino Juniors, de quan estava al Boca, de quan estava al Barça, al Nàpols, a la selecció argentina, aquell gol que diu que és el millor del Mundial. Bueno, una persona o un jugador que ha fet tot aquest tipus de coses diferenciades, que es recorden amb un esport col·lectiu, evidentment és especial. Això, que un pot fer un dia una gran jugada, tot això, però quan n'han fet tantes, i amb diferents equips, amb diferents companys i tants anys, és especial. Bueno, amb totes les activitats hi ha gent que tenen unes virtuts diferents als altres, uns per fer cine, els altres per científics, els altres per córrer la marató, i el Diego era, pues, durant molts anys el número 1, i va marcar una època, i l'única desgràcia, llàstima, és el seu envoltament amb altres coses fora del terreny de joc, que d'alguna manera han perjudicat la seva imatge, i sobretot la van perjudicar amb ell, que era el més important, la persona. Bueno, no hi podem fer dir res, només podem pensar que ja ha passat, que descansi i mirem endavant. Així és la vida.
Moltíssimes gràcies, Josep Maria Minguella, per haver-nos atès, Josep Maria Minguella, per haver-nos atès aquest matí aquí als micròfons de Ràdio Illa. Gràcies, molt bon dia.
Gràcies, bon dia. Adéu.